mando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle, fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos. El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5.
I què passa, vivienderos i vivienderes, bronques i bronqueros? Ja estem aquí una altra vegada, 15 dies més tard, aquí a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, el programa 58 de Ràdio UB de Vivienda. Por favor. Tenia ganes.
No sé si podré continuar amb aquest to de veu gaire rato un mes, però si vols participar al programa en directe, ho pots fer trucant al 93 359 4900, i ens pots dir qualsevol cosa, qualsevol opinió serà acceptada, fins i tot si ens diuen sectaris o xiringuiteros, aquí ho acceptem. Vinga.
I si vols participar de manera indirecta, radiovdvivienda@gmail.com.
Ei, què passa? Què anava a dir? Bueno, hòstia... Estic una mica espitós, clar, com que porto gairebé un mes sense venir, tio, saps? No sé què tinc, tio, avui, que no puc parar.
Programa d'excepció, tenim un tècnic que hi entén, això és
bueno,
una gran
notícia. Sí, però que està una mica tocat de l'ala, saps? Sí.
Vale, sí, parlarem de la Rimaia i d'altres desallotjaments que hi ha hagut paral·lels a Rimaia.
Com el de l'Hort de Gràcia, que ha estat desallotjat, desgraciadament. I què més tenim, Paco?
Tindrem també algun comentari sobre allò que vam parlar l'últim programa, sobre el control ideològic i les bases de dades aquestes de la UE.
I també tindrem algunes reflexions sobre el nou camí escolar de la prosperitat.
I també us he portat enllaunada una entrevista que vam fer a una membre d'una cooperativa d'habitatge que ens explica una miqueta de què va, com funciona i com ho porten.
Wow.
Bueno, i abans d'entrar en matèria volia saludar la meva mare, que està així una mica petxotxilla, i li vull dedicar aquest programa d'avui.
Molt bé, felicitats.
I també tenim la secció habitual de Ojo al Dato, que són notícies de la premsa sèria.
Informació repetida, el nostre telèfon de contacte és el 93 359 4900.
Si avui... Atenció, que l'ha dit de memòria. Molt bé,
l'he dit de memòria,
truqueu, cas que sigui diumenge de 18, perquè si no estareu...
18 de juliol, sí.
Això.
Si no, podeu trucar igualment, però no us agafarem el telèfon.
Vederachi, Iru, Iru, Bos, Vederachi, Lau, Vederachi, 0-0.
Que ens presentem.
Hòstia, és veritat. Doncs sí, tinc l'honor de presentar la gent d'avui. Al micro de taronja tenim l'Arthur. Al micro groc tenim el Carles.
Pim, pap, toma la gasito.
Al micro verd tenim la guapa de la Clara.
Amrie.
I al micro blau tenim el Pacox.
Sí, somos los coquitos.
I jo sóc el reverendo.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
tothom mirant la taula. S'estan llegint les notícies. Qui comença, sisplau?
Doncs comencem amb la mort anunciada de l'hort comunitari del carrer Banyoles, del barri de Gràcia. Diem mort anunciada perquè el judici va tenir lloc, la sentència desfavorable als interessos de l'hort va tenir lloc el mes d'octubre del 2009 i, desgraciadament, com sempre passa amb aquest tipus de sentències, s'ha fet efectiva. Va ser el dilluns passat, el dilluns dia 12 de juliol, que bé, van canviar el candau. Els desallotjaments dels horts no són com els de cases. Van canviar el candau, van tirar a terra una part de la paret i ara allò que durant 4 anys va ser un solar abandonat ple de rates i ratolins torna a ser un solar abandonat ple de rates i ratolins, mentre que durant 21 mesos ha albergat un hort comunitari amb tomàquets, llangonisses anava a dir, tomàquets ancians i pepinos. I en fi, és una mala notícia. Avui, de fet, portem unes quantes males notícies, però bé, és el que passa. Molts desallotjaments també es fan en aquestes èpoques on hi ha menys gent activa a la ciutat i, per tant, troben menys resistència als projectes de desmantelació de projectes comunitaris. En fi, jo crec que l'esperit de l'hort del Xino, de l'hort de Gràcia, continua estant a Gràcia i que, per tant, tard o d'hora veurem brotar noves herbetes verdes i fresques.
Como los lobos depredadores.
Ay, ay, como los lobos, comiéndoselo todo. En fi, així és i així ha estat.
Perdó, això dels desallotjaments dels horts i tot això, en aquest sentit, funcionen igual que les cases ocupes, o sigui, ha anat per la via judicial o...
Sí, ha anat per la via judicial. De fet, es van presentar moltes al·legacions i moltes proves que curiosament, la jutgessa va acceptar, que normalment les rebutja tal com arriben, les va acceptar i es va aconseguir demorar dos vegades el judici, però finalment hi va haver judici i va haver sentència desfavorable, com no pot ser d'altra manera, perquè... En aquest món la justícia només és justa per als interessos dels propietaris i especuladors, no és justícia social, podríem dir. Així que, bé, sí.
I una altra pregunta, clar, i en aquest sentit, el desjutjament ho fan de puta mare, perquè no hi ha ningú, no és com una casa, no?, que potser pot fer resistències, sinó segur que han entrat en...
Sí, sí, a mi l'explicació d'una de les persones que hi va ser que van canviar el candau i així va ser el desallotjament.
I es van menjar els tomàquets.
I es van menjar, segurament sí, se'ls van endur tots.
Pels que els facin mal. Doncs és això, anar a un desallotjament, un desalojo, otra ocupación, però bueno, fot, no?, perquè tu curres i... I al final,
sí, bueno. que un hort és un projecte de temps, és a dir, que com més temps porta l'hort, més verdures pot fer i més... I bueno, que ja has dedicat unes hores i una il·lusió, però en fi.
No, i a més que és un projecte de barri també, no? És un, és un lloc de trobada, diguéssim, com la consigna de gent de Cruïlles, no? És veïr qui s'aveïna, no? Això servia per aveïnar la gent, per posar-la... perquè es coneguessin i tinguessin un projecte en comú. Això és, bueno, és una llàstima, és un efecte col·lateral, diguéssim, no?
Sí, això és el que trenquen de manera unilateral, vaja, o sigui, no deixen que brolli cap projecte sigui de tipus que no el pugui controlar.
Perquè, a més, els horteres de l'Hort de Gràcia havien demanat l'expropiació del solar per part de l'Ajuntament, i vull dir que fins i tot havien... intentat aquesta via i ja s'havia descartat.
Això mai no ha procedit. De fet, ho van prometre a les eleccions municipals de fa 4 anys, expropiar coses, i mai no s'ha acabat de realitzar. O sigui, era una altra mentida més, no? Però, evidentment, aquesta seria la sortida, o si no, jo crec que fins i tot molts jutges els agradaria aplicar la sentència un cop que sapiguessin que allà s'hi anés a fer alguna cosa, perquè mentre estàs desocupat i sense ús, no té cap sentit, no? Però, bueno... La llei és per ells, la fan ells, és per ells.
Les gens vivent leur rêve et leur vie par procuration. Le bonheur
Desallotgen la Universitat Lliure a la Rimaia.
Si ho aguantes.
Després de patir un desallotjament el 2 de febrer al carrer Casanova, número 17, avui, 14 de juliol, altra vegada han vingut la brigada dels Mossos d'Esquadra a treure'ns de Gran Via 550. Després de mesos de treball per rehabilitar l'espai abandonat per la saga Guerrero Gilabert, coneguts per nombroses denúncies d'assetjament immobiliari, per estar dins del procés judicial del cas Pretòria i per controlar Gaesco, líders en la inversió bursàtil, els mercenaris del capital han actuat i ens han fet fora d'un edifici del barri i pel barri. Un cop més, el poder polític s'ha posat al costat dels especuladors, dels lladres del nostre temps i de les nostres vides. Un cop més, no ha servit de res les reivindicacions veïnals. L'Associació de Veïns i Veïnes d'Esquerra de l'Eixample va exposar davant de la regidoria del districte una moratòria a llicències hoteleres i que la Universitat Lliure de Rimaia no fos desallotjada de la seu de Gran Via 550. Doncs bé, un cop més, els Mossos d'Esquadra han entrat de matinada sense seguir el procés que la via civil comporta. Un cop més, qui mana en aquesta ciutat prefereix estar al costat dels rics, dels que volen fer hotels, dels que destrossen els espais de relació al barri, dels que només pensen en la lògica del mercat. Ells tenen dret a especular i nosaltres no tenim dret a habitatge, ni als espais alternatius d'acció social, fora del circ ridícul i infame de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, aquest és una part de, aquesta és una un part, del comun, part del comunicat del primer desallotjament de la Rimaia, la segona Rimaia, diguéssim, la primera Rimaia, com bé deia al principi, es va desallotjar al febrer i ja estava a Casanova 17, després es va ocupar en la manifestació de rebuig a l'edifici de Gran Via 550 i aquest dimecres, 14 de juliol, els Mossos van entrar a desallotjar la segona Rimaia de Gran Via 550. Després d'aquest primer desallotjament es fa una altra manifestació de rebuig i s'ocupa al carrer Gran Via 453. Diuen que és un edifici del president del Cercle Equestre, que és un dels grans, no sé si dir-li lobby, però seria com el Bilderberg de Catalunya. Doncs bé, un edifici propietat del president d'aquesta magnífica institució va ser ocupada i va ser desocupada el matí següent, no? Em sembla que era divendres, això. Bé, això de per si ja és una molt mala notícia, però no ve sola, no és una notícia que vingui sola. A l'escàndol que és el continu desallotjament d'espais abandonats, se li pot sumar, bueno, pues, la brutalitat policial, com sempre. Durant el matí del primer desallotjament, unes persones intenten tornar a entrar per agafar material que hi havia a dins, bueno, i comencen les agressions dels Mossos i 10 detinguts, dels quals queden 2 a disposició judicial. I en el següent desallotjament, després a Gran Via 453, em sembla que era, o 452, no sé, torna a haver-hi enfrontaments amb la policia i 2 detinguts més. Això fa una suma total de 4 detinguts. Bé, aquesta segona desgràcia es segueix acompanyant de més desgràcies, perquè el transfons que hi ha al darrere d'aquest desallotjament és que van aprofitar el desallotjament de Rimaia, el primer desallotjament, el del dimecres, per fer 3 desallotjaments més. A Cornellà i, bé, em sembla que a Vallcarca i em sembla que a Sants, no? Bé, és igual. De fet, el cas és que hi ha un desallotjament d'un centre, diguéssim, més polititzat, i a l'ombra es fan 3 desallotjaments més de gent que igual no té tant de ressò en la premsa, però que igualment feien activitats socials i que tenien el seu arrelament al barri. Aquesta és una mica la crònica dels fets. Podeu llegir a Indimedia, hi ha bastanta informació sobre tot el que ha passat i sobre les noves ocupacions que hi ha hagut després d'aquesta onada de desallotjaments. I bé, allà es va informant contínuament del que va passant.
Sí, també hi havia informació a la Jaine, informació directa quan diguéssim durant el dimecres, dijous i divendres, i també teniu la rimaia.org, que és la web de la Rimaia, i des d'allà també connexió amb la web de la Biblioteca Espontània i de la xarxa de biblioteques socials. Uh-huh. I amb la Universitat Lliure, perquè la Rimaia bàsicament és també això, la seu de la Universitat Lliure. Van quedar allà, vaig llegir també que això, van quedar com 15 equips informàtics i m'imagino que un munt de coses que no es van poder treure al carrer. I bé, ara està tot allò tapiat i ben tapiat.
I pintat, no sé que segueixi veient el vaixell pirata de la Rimaia que s'havia pintat a la façana.
I en tot cas, doncs, bueno, de la mateixa manera que el que sí que no has dit la xifra de participants serà que està tan de moda aquesta tonteria, però no va ser cap tonteria, vam ser unes 500 persones per lo baix, com a mínim, vull dir que ens van concentrar els tres toms amb resposta a la crida de la solidaritat que es feia des del matí per al desallotjament de la Rimaia. I això, i aquesta manifestació va concloure com l'altra vegada, doncs amb una nova ocupació, absolutament pacífica i tal, però es veu que no han deixat que reli, potser pel alt nivell del propietari del que parlàvem abans, no? Del,
sí,
no
segurament.
Caic ara amb els noms, però el de menys és els noms, perquè vull dir, no els veureu sovint, són els noms que no es veuen, no?
En qualsevol cas, suposo que molta gent sap el que era Rimaia. A Rimaia hi havia una biblioteca popular que havia crescut bastant en aquests mesos.
Ja, un munt de projectes en marxa.
Un munt de projectes en marxa.
Tipus, sí. I, bueno, i de tot.
I, de fet, la conclusió que va... Ja, l'última activitat que s'hi va fer van ser unes jornades sobre alimentació i salut...
Sobre ecologia agro...
Agroalimentària. Sobre ecologia agroalimentària. I, de fet... llancem la tesi de que aquests projectes els semblen perillosos per temes així, no? per les activitats que s'hi fan.
No, bàsicament per això, perquè estan totalment fora del control, diguéssim, que poden tenir dins de l'àmbit de centres cívics o del Casal Nacional de la Joventut o del Consell Nacional de la Joventut o del Casal d'Associacions Juvenils, etc. Que ja més o menys poden tenir un control i, en canvi, clar, una cosa que surt espontània des del que surt la Rimaia, diguéssim, que té el seu origen a l'ocupació de la universitat ara fa, doncs, ja un any i mig, no? Doncs clar, tot això se'ls en va del que poden controlar i prefereixen tallar-ho abans que això, abans que brolli, igual que dèiem dels sorts.
Jo volia fer dues altures. És una, que els Mossos es veu que s'han posat les piles, no? A l'hora de dir, bueno, abans d'anar a vacances ens anem de desallotjar a la Rimaia, anem a Cornellà, anem a Vallcarca, hòstia, que han tornat a ocupar la Rimaia, anem a fotre canya. I jo penso que també, no sé si estareu d'acord amb mi, que jo crec que el nivell d'ocupació està de bona salut. Hi ha gent...
Sí, però això té una contrapartida, i és que els desallotjaments cada cop són més per la via policial. I això és perillós.
I són més violents, més agressius, sí. I han detinguts, i tot això també respon a una estratègia de crear la por entre les persones que bueno, que és una cosa pensada i que té conseqüències psicològiques molt efectives, no? Fins i tot amb les persones que veuen l'agressió, no només amb l'agredit, sinó amb la persona que veu l'agressió, doncs li deixa seqüeles. I
de criminalitzar cap enfora, no?
I sí.
De vincular ocupació amb...
I d'aquesta estratègia psicològica, volia comentar, jo sempre em fixo una mica en aquests aspectes que són una mica, a lo millor, subjectius, no sé.
Subliminals.
Subliminals, per dir-ho. Sí, crec que és el millor terme. Al 20 minuts del dijous 15 de juliol porten aquí la foto de la desallotgen la Universitat Lliure. El que passa és que la posen amb la notícia molt petitona i al costat el titular molt gran d'una notícia que no té res a veure, però que a primer cop d'ull es confon com si la foto corresponés a la notícia aquesta, que posa batudes policials revelen la prostitució de menors.
Sí.
Té molta mala llet, a mi em sembla. A lo millor sóc una mica... No ho sé, però jo...
No, clar, és que o sigui, havia, no, la però, mateixa clar, nit clar. Es va fer una redada bastant bèstia, amb la qual... bueno, bèstia, vull dir, bastant significativa, amb qüestions de... que tenien a veure amb això, tots els casos de locals del Terne i tal i qual, que bueno, les dues notícies anaven una mica plegades. El que passa és que com bé dius i com bé subratlles, o sigui, de la manera en què es posa dintre d'un paper, a més això és un diari gratuït d'aquests que agafa la gent pel metro, no? I clar, la primera imatge, pues, és relacionar doncs les batudes...
Sí, veus la policia davant de la Rimaia i lleus batudes policials prostitució de menors.
Allà a la cantonada del periòdic no posa successos criminals?
Com si, com vulguem confondre la Rimaia amb la Riviera, no?
Sí, sí, sí. No, no crec que sigui això, però clar, que són successos criminals, no? Vull dir... Sí.
Per acció, per omissió, clar, aquesta, la notícia de Rimaia està envoltada de temes de criminalitat, no? Sí. Encuentran varios restos humanos en un vertedero, les imputan lesiones sino homicidio...
que los ocupas comen niños!
De totes maneres, jo volia comentar al fil d'això que diu l'Artur i amb la notícia al davant, bueno, hi ha una manera de fer les coses últimament, sobretot en la premsa gratuïta, que és molt capciosa, perquè et posen una gran imatge i al darrere de la gran imatge una explicació molt petiteta, molt sucinta, no sé com es diu en català, si és succinta.
Un peu de foto, però...
Un peu de foto, no és una explicació de notícia. Aleshores, no quadra la mida de la foto amb l'explicació.
Sí.
I l'explicació també ens dona pistes de com es tracten les notícies pels Mossos mateixos, no? Perquè... a la tercera frase, a segona frase llegireu una cosa, segona i tercera frase, que és bastant significativa. Diu: els Mossos van desallotjar ahir la Rimaia al número 550 de la Gran Via, una casa ocupada que actuava com a universitat lliure al col·lectiu Anti-Bolonya. Els ocupants van denunciar la brutalitat policial, mentre que els Mossos van negar cap incident. Hi va haver 9 detinguts. Desenes de joves es van concentrar contra el desallotjament, etc, etc. Ara s'hi farà un hotel. Clar, la notícia, quan et diu els ocupants van denunciar brutalitat policial mentre que els Mossos van negar que hi hagués cap incident i va haver 9 detinguts, com poden negar cap incident si va haver 9 detinguts? És a dir, no hi ha cap lògica aquí, no?
Clar, no, i a més després parla de desenes de persones protestant i bueno, sí, o sigui, vam ser 500 com a mínim, vull dir, a la tarda.
Aleshores, tot el tractament conjunt, insertar aquesta notícia amb un titular que correspon a una altra notícia envoltada de notícies sobre criminalitat, a veure, com a pràctica periodística és bastant lamentable.
Això ja no és premsa, vull dir, si mires tot això està a pàgina esquerra i a la pàgina dreta està el compra oro, no, a tota plana.
Però,
vull dir,
és... Paco, això ho fan perquè el lector d'aquesta revista no s'ho qüestionarà.
Bueno, no, és senzillament això, vull dir, són
maneres...
Són maneres de comunicar.
D'incomunicar. És incomunicació social.
Sí. En fi, seguirem atents a totes les notícies de Rimaia. Segurament després de 3 desallotjaments hi haurà una quarta ocupació. I bé,
sí, el projecte de la Rimaia no crec que es pugui aturar senzillament amb desallotjaments. O sigui, la Rimaia,
sí, va més enllà d'un immoble, no?
Va bastant més enllà i precisament per això hi havia la cosa simbòlica i a més la cosa ja també treballada i també contrastada de que l'associació de veïns de l'esquerra de l'Eixample recolzava, diguéssim, el que estava fent la Rimaia, no?
Sí, ja estic...
Llavors, que això és el que potser no, encara no s'havien trobat, doncs, a Vallcarca o a Cornellà, amb aquestes altres, aquests altres desallotjaments, diguéssim, menys polítics, però amb menys
repercussió
política,
menys mediàtics, o no? Ah. Si volem.
Molt bé, què us sembla si posem una cançó d'un grup archiconocido, però que, bueno, davant dels desallotjaments i la persecució policial i tot això, jo crec que pot ser molt adient.
Bé, no parles dels Hombres G, no?
No, els Hombres G, per cert, que havien de venir avui i no han vingut.
Aquests dels que poses la cançó.
Sí.
Com es diuen?
The Clash.
The Clash.
I es diu Police on my back.
Que vol dir amb la poli al darrere, no?
Algo de eso. Vale, pues vamos para allá, maestro.
Police on my back. Y yo, está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿Qué por la pagola?
¡La felicidad!
Hombres que pierden la vida por manos oscuras.
Bien, pues después del temazo este de los Clash de con la policía por detrás, pues vamos a comentar que estamos con la policía por detrás, por encima, por debajo y por todos lados.
Y todos los días.
Están dentro de nosotros. Menos hay por un poli en tu
menos
cabeza.
Por un, menos por uno que se llama activismo. En lugar de la península, que está rodeada por todos lados, menos por uno que se llama ismo, pues nosotros estamos rodeados por la policía por todos lados, menos por uno que se llama activismo. Entonces, por el hecho de ser activistas, os recomiendo que compréis el o que consultéis el número 130 de Diagonal, el periódico quincenal de Actualidad Crítica. Y en el número 130, ya en portada, comenta los dos documentos que planean la retención, el intercambio de información. La Unión Europea da vía libre a las listas negras de activistas políticos. Son dos directivas europeas, una es la 8510/10, que incluye un catálogo de preguntas sobre personas, desde comentarios orales que reflejan su actitud hasta sus convicciones religiosas, y la otra es el 7984/10, que propone almacenar datos sobre la radicalización violenta. Este documento clasificado fue publicado por Statewatch. Statewatch, hablábamos en el último programa también, hablábamos de Rightwatch, sí. Pero Statewatch también es otro colectivo, pues esto, que se dedica a vigilar la vigilancia, en el sentido de que por lo menos darnos noticia de cómo están aumentando la vigilancia y el control ideológico, ¿no? Hay una declaración que considero bastante, bastante rotunda y bastante acertada sobre el tema, que la hace Julen Arzuaga, que es del Observatorio de Derechos Humanos Beatokia, y que dice que todo esto significa legalizar una situación de ilegalidad. Es decir, que todo esto, todos estos registros ya existían previamente. Lo que hace la Unión Europea es ahora darles esa pátina, digamos, de legalidad, y esa pátina de europeidad, ¿no? y de todo lo que conlleva, ¿no? El que algo lo selle la UE. Estaba el chiste aquel de que el país de los fantasmas, que daba miedo, ¿no? Lo de EEUU. No sé, no lo he contado bien el chiste, pero supongo que lo habéis oído. Y es suficientemente malo como para no contarlo. Pero entero, que decir.
¿Alguien lo puede contar?
El país de...
¿Cuál es el país del...?
El país del miedo, de donde están los fantasmas.
Queda más miedo, queda más miedo.
El país que da más miedo, pues eso, los EEUU. Ah, es una tontería con la
catedral. Malo.
Es muy malo, sí.
Ya lo había entendido, pero no me había hecho gracia.
Ya,
pero bueno, ahora podremos disfrutar el miedo también en Europa.
Volviendo, exactamente. Ahora estamos ya en la UE, que también hace yu-yu. Y entonces...
Eso me ha gustado.
Hace yu-yu, no, en serio que hace yu-yu, porque es que, o sea, te van y nos van a tener ficha, o sea, cualquier tipo de activistas...
radicales.
Sí, bueno, con apariencia de posible radicalización, pero es que...
ortodoxos.
Radicales clásicos.
Sí, pero es que, o sea, es que, a ver, propone almacenar datos sobre la radicalización violenta, pero resulta que propone la vigilancia de radicales violentos, a pesar de que el mismo texto no mantiene la separación entre activismo violento y no violento que sugiere el título. Es decir, dentro del documento, en la letra pequeña, se considera radical incluso a lo no violento. Y entonces, bueno, lo que hablábamos también en el programa anterior, es decir, a las reivindicaciones clásicas radicales de pueden ser, pues no sé, pues por la república o por la libertad de expresión o por la igualdad o por tantísimas cosas, por la justicia social, que antes hacías tú también referencia, ¿no? Claro, pues todo eso, que son reivindicaciones radicales clásicas y básicas, pues entonces todo eso también va a ser pertinente de entrar, digamos, en el fichero. Comenta también, pues eso, que en Estados Unidos esto ya viene de lejos, que de hecho este modelo estadounidense de seguridad preventiva, que la palabra preventiva, pues ya sabemos lo que también quiere decir a nivel bélico, ¿no? Pues está conocido como Homeland Security, o sea, sería algo así como la seguridad de
interior.
La seguridad de patriótica, sí, de estar por casa, pero ya digo, hasta 400.000 personas están fichadas. Entonces, decir esto que con la excusa aparente del antiterrorismo, ¿no? De la guerra al terror, que es una guerra, es la primera guerra que no se comete contra un país o contra un ejército, sino contra una sensación, ¿no? O sea, la guerra al terror es la guerra al miedo, es una especie como de... Sí. De absurdo, ¿no? En todo caso, En diagonal también nos habla de los ficheros ilegales y los perfiles genéticos a escala nacional en el Reino Unido, en Alemania, en el Estado español, dan bastantes datos. O sea, en todo caso, es divertido porque, es curioso y bueno, lleva la broma. Que junto a eso, ¿ves lo que hablábamos antes de cómo se ponen las noticias? Entonces, junto a la noticia sobre estas directivas europeas, hay una noticia sobre una cosa que ha ocurrido en Valencia, que en el fondo no deja de ser una especie como de, o sea, para acabar, digamos, un poco, como de una forma un poco más cómica, ¿no? Resulta que se ha destapado un espionaje a Solidarios con Palestina en función de una denuncia del PP valenciano. Y esto es divertidísimo. Resulta que en la misma calle estaban presentando un documental sobre Palestina, pues una serie de músicos y catalanes y valencianos, entre los que están Pau Alabajo, Xavi Sarrià, Obrim Pas, diferentes músicos. El director del documental es Josep Pitarch. Y también salía David Segarra, que es el periodista que uno de los periodistas que fue secuestrado por el... por el ejército de Israel en el barco este del Mar y Mármara, la flotilla de la libertad. Entonces, resulta que ellos estaban presentando eso y en la misma calle, curiosamente, por eso, mira, el mundo es pequeño, el mundo es un pañuelo, pues en la misma calle Rita Barberá estaba presentando, no sé si era un...
ropa interior.
Estaba presentando una página, la página web de la alcaldesa, no, concretamente, su propia página web. Y entonces... claro, por azar, resultó que, claro, que había, claro, estaba todo el tema de los Gürtel, de las escuchas por el Gürtel y que se sienten perseguidos los del PP por la policía, cosas veredes. Y entonces resulta que, claro, que vieron vieron un coche con los cristales tintados, muy sospechoso, de que igual eran allí espías que estaban ahí a ver qué Gürtelazo sacaban cucharada. Y se fueron hacia ellos y cuando bajaron los cristales tintados dijeron, no, somos de la policía y estamos aquí vigilando a estos ocupas.
A nosotros, ¿no?
Con rastas. Y entonces, claro, o sea, es de risa prácticamente, porque al final, los que estaban haciendo la presentación del documental, pues posiblemente, o sea, la productora, digamos, del documental, posiblemente tome medidas legales oportunas, pero en función de que gracias a el miedo, digamos, que tienen los del PP a que les saquen más Gürtelazos y Gürteladas.
Bueno,
o sea, es aquello de que la moraleja o, digamos, la conclusión que saco es que lo que tenemos que hacer entonces los activistas radicales es cuando hagamos algún tipo de
hacerlo al lado de la sede del PP.
Hacerlo al lado de la sede del PP, de sus piscolabis y en un momento dado, pues, alquilar un estudio baratito cerca del círculo ecuestre para que así, de esa manera,
podemos coger una grabación,
claro,
¿no?
Claro, cuando pillen una grabación de lo nuestro, nosotros estaremos hablando, pues yo qué sé, de cómo vender camisetas y de cómo vamos a diseñar los próximos carteles, pues que de paso, a lo mejor escuchan alguna cosa de algún trasvase de maletines o algo así interesante.
Bueno, es lo que decíamos en el programa anterior, es la autopista hacia lo absurdo. Hacia el absurdo total, ¿no? Es donde llegaremos,
digamos. Es generar más miedo para, en principio, para quitarte el miedo, ¿sabes? Entonces, si acabas teniendo miedo de cualquier persona que tenga una manera de pensar que se salga un poquitín de lo que es ver a Belén Esteban por la tele y gritar goles.
Es el peligro de hacer cosas diferentes, ¿no? Como unas jornadas sobre salud agroalimentaria o ecología agroalimentaria y tal.
Jo també volia remarcar el que has comentat abans, Paco, de la primera notícia, i és que, bé, que tenen controlades a les persones, això em sembla que fa molts anys que ho sabem, i el fet de que que hagin arribat a modificar la llei per tal de que això sigui legal vol dir que poden estar legalitzant tot el que il·legalment han anat fent fins ara, no?
Bueno, de fet són directives, no són lleis, sinó directives. Les directives europees són com consells. Que dona la UE,
sí.
Però clar, si
bueno, t'exigeixen resultat i poden tenir contingut substantiu.
Perquè jo això no sé si és fins i tot anticonstitucional, el fet de...
Seguro.
Bueno, seguro, no, van contra la intimitat de la persona, clarament, no?
No, lo que pasa que yo creo que lo que farán es això, tenir-lo allà, no? I en el moment que calgui posar-ho en comú, o sigui, que fer-lo servir, doncs ho faran servir.
Sí, sí. O tindríem que denunciar al Tribunal Constitucional.
Per això dic, que igual aquesta recomanació tampoc no és que sigui una fan de vota de la Constitució, però mira.
Sí, o el Tribunal de la Haya, directament, que és el Tribunal Penal Internacional. O sea, és una cosa que va contra...
Sí, bueno, no, es fuerte como a nivel de constitucional y tal, pero ya os digo yo que vamos a tener éxito cero si vamos por ahí.
Bueno, pero para eso estamos.
Bueno,
no, sí, es digno de cualquier represalia. De todas maneras, creo que es motivo de honda satisfacción. Por una vez estaremos en alguna lista, aunque no sea electoral.
Sí, eso sí.
Hay que celebrarlo.
Nos tienen en cuenta.
Sí.
Bueno, pues aprovechando que hablamos de todos estos radicales libres, quería yo dedicar una canción a todos, todas, ellas, ellos. Es que el nombre de la canción es así, lo que como va con arrobas, ya no sé cómo lo pronuncio. Del grupo Disidencia, que coincide que son valencianos. Me parece a mí, si no me equivoco.
Sí, de Alacant.
De Alacant. Pues, bueno, pues a todos ellos.
¿Y se titula?
¿Y ellas?
¿Y se titula?
¿Y se titula a todos ellos?
Una cosa, Arthur, igual te molta chicha, això.
Es que suena... todas ellas.
Suena como un...
Y ellas.
Sí, no sé, pero no está nada puesto, ¿eh? Aquí no... No he puesto al revés en cara.
Claro.
A mí yo es el cable aquest que está una mica. Sí, eso es el...
Ah, vas a auricular.
Ara, ara.
Sí, ara sí.
Estava en micro.
No, estava en auricular, ah, vale. Però no estava ficat fins al...
Ok, quan vulguis.
Doncs, ahí va, a todos ellos.
I elles.
I elles, i ellos. I ellos,
i ellos. I ellos.
La xica
i ellos. I elles.
I aquellos.
I you.
I elles.
Un moment, tenim un
problema tècnic. Ara, en teoria, s'hauria d'estar reproduint, però no és el que sentim.
Ara no sentim res.
A veure ara.
A veure ara. No. Sí, sí, està pujat els mandos, està aquí a la taula, estan pujats els mandos.
El pinganillo está en el agujero
Houston,
que toca.
Houston, tenemos un...
Houston!
Està en l'auricular.
Està en auricular.
Vale, correcte.
Sí.
Però, malauradament, no sentim res.
No. Houston, tenemos un dilema.
¿El volumen del ordenador?
A ver, a ver.
Sí, es buena la canción, ¿eh? O sea, vale la pena que esté igual a...
Yo tengo dos hipótesis. O es Bill Gates o es Rubalcaba. Una de dos.
Yo pienso que somos nosotros mismos.
Porque sí, igual entonces...
Ah, vale, ya nos estábamos emparanoiando.
Sí, es que nuestras bases de datos no son tan...
¿Heu vist la furgoneta que había aparcado davant de la emisora?
Una negra, así con...
Sí, tío.
Posa Telepizza Mix, o sea, eso no se creo ninguno, tío.
Telepizza Mix.
Están flipando, ¿sabes?
Bueno... ¿hay un plan B o no? Porque quiero decir...
Sí, yo tengo una. Sí.
Bueno.
O tú tens una, ¿no? Yo tengo una. ¿Tú tens una?
Tú posa la tuna.
No, posa pero la posa la tuna.
posa la tuna. Sí. No, a ver, mi,
si de cas la deixem en stand-by, aquesta, a veure si la podem posar més tard en el programa.
Sí. Llavors, poses tu la tuna o poso jo la tuñina? Aviam.
Dona'm el frisbit, el frisbit aquest.
Aquí Paco viene con una dosis de esperanto, ¿puede
sí,
ser?
Sí, vamos a aprovechar no. Y vamos a hacer
otra vez, no.
Propaganda de la lengua internacional. Vamos a poner la cuarta.
Un moment, solo el teléfono. Un moment.
Uy, esto ya es el hotel de los líos. Alguien está llamando por teléfono para pedirnos una canción, seguramente.
¿Sí? ¿Sí? A ver, un moment. Colgado, esto está para abajo. Un momento. ¿Sí? ¿Hola?
Hola.
Hola, mira, que llamaba sobre todo para...
Un moment, que ahora que no te estaban escuchando. Un moment.
Ara sentim.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qui ets?
Bueno, pues soy una persona. Llamo un poco para...
Vale.
Para que el problema técnico no...
El problema técnico no es lo nuestro, ¿no?
Pues mira, para cambiar de tema un poco. Y mientras así...
Bien hecho.
Buscar la música. No, mira, estaba escuchando el programa y sobre el tema este de la UE...
Sí.
Pues quería, oye, se me escucha y eso, que hablar a sus horas es un poco raro.
Sí.
Sí, tú habla, que estamos ahí concentrados en lo que dices.
Sí.
Que a mí lo que me parece más fuerte sobre el tema este de, dijéramos, de fichar a personas, es que, o sea, dijéramos que vale, puedan hacer lo que quieran con sus, o sea, haciendo leyes o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Pero... que no te informen, o sea, dijéramos, si tú a ti te fichan, ¿por qué no te informan diciéndote te hemos fichado por esto y para poder justificarte o algo, ¿no? Eso es lo que me parece un poco que no tiene ningún fundamento, ¿no? No sé qué...
Sí, yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Y además, mira, no lo habíamos comentado, que tú no tienes el derecho de saber qué están haciendo con tus datos, ¿no? Tú no tienes el derecho de saber qué están haciendo con tu vida, a tus espaldas un poco.
Sí, bueno, pues eso quería dejar como tema de reflexión. Y ya cuelgo. Que lo de hablar en público no me gusta mucho.
No, mujer, que te ha salido muy bien.
No, pero esto no es en público, esto es en familia, como que eso.
Y además os escucho muy bajo. Venga.
Venga, muchas gracias.
Bien, y seguir con el programa.
Si quieres una camiseta del programa, la tienes, ¿eh? Si...
Vale.
¿Sí?
Pues ya iré a buscarla.
La dejamos en bronca, sabes dónde está y todo eso, ¿no?
Sí, sí sé dónde está.
Una talla M, S, L, bueno, no sé, ¿qué talla? ¿Qué talla?
S.
Vale. Muy bien. Pues ¿amarilla o negra?
Ahora ya te han fechado la talla.
Negra.
Vale.
Vale.
Te la has ganado
sí,
con
si quieres todas. Venir en 15 días que estaremos haciendo el programa, te bien. Puedes pasar y te la damos. ¿Vale?
Vale.
Vale, pues muy bien.
¿Cómo te llamabas? O como te quiera que te identifiquemos. Ya.
Seudónimo,
de alguna
te
manera.
Te fichamos.
Venga.
Vale. Venga, pues nos vemos.
Hasta luego. Hasta luego.
Nada, muy acertada la
sí,
reflexión.
Yo creo que totalmente acorde... De eso, de que te están fichando a tu espalda y ni siquiera tienes el derecho de preguntar. Porque no es que no te informen, sí. Sino que no tienes el derecho de consultar esa lista.
Podríamos comentar aquí varias cosas. La primera es que, bueno, de acuerdo con sus propias leyes, esto no lo pueden hacer. A menos que haya un control judicial, que dudo bastante que lo haya. Porque
exista.
Cualquier juez, supongo que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que es bastante... patente que aquí no se está observando ningún tipo de
no
ley ni de protección de los derechos, por lo tanto...
Lo que ha hecho muy bien en recalcarnos la oyente,
la oyente.
Es que claro, que ellos van acumulando datos y tal y cual, pero tú no sabes si perteneces o no a esos datos. Nosotros
claro.
Nos podemos imaginar que por el hecho de haber estado aquí, haber estado allá, haber publicado esto, haber publicado lo otro, igual estamos... Lo que no sabemos es ni siquiera ni en qué escalón, es decir, si
pues
en,
eso...
en el de los no violentos radicales, en el de los que se pueden violentizar, en los que se pueden radicalizar, en los que... etc.
Quiero hacer una... ¿Puedo hacer un excurso ahí jurídico? El primer caso de protección de datos que hay en el Estado español, cuando todavía no existía la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el caso Olavarría. El señor Olavarría se fue a la Guardia Civil y le dijo, yo quiero saber los datos que ustedes tienen sobre mí. Entonces la Guardia Civil se subió por las paredes y dijo, ¡miedo, yuyu! Evidentemente creyeron que este era un terrorista o presunto terrorista que quería saber si le tenían fichado. Bueno, el chico este llegó hasta el Tribunal Constitucional y después desveló el objeto de su denuncia. Él era un profesor de Derecho Constitucional, me parece que era, de la Universidad del País Vasco.
Ole, Olavarría o...
Olavarría.
Pues ole.
Esa es la
ole,
primera sentencia sobre protección de datos y fue...
¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó?
Evidentemente le otorgaron el amparo y generaron ya una especie de precedente. Nuestro sistema no es de precedente, pero eso obligó a que se elaboraran las leyes sobre
aquí
protección de datos.
Parece mentira, cada domingo lo que llegamos a aprender aquí
el caso es que es el mayor caso de activismo judicial y uno de los primeros de éxito y vamos, dio en la diana a todo trapo, porque además generó una paranoia en la Guardia Civil conforme claro, ellos creían que deberían tener esos datos, pero no sabían
salvando
dónde.
La distancia es el David Bravo de la protección de datos o...
Sí, podría ser. Pero dio mucho más en la diana, porque los acojonó, digamos.
Ya.
Entonces ellos se sintieron como que estaban haciendo algo ilegal y se pusieron muy nerviosos.
Muy bien, pues bueno, ahora como llevábamos ya un rato que íbamos a escuchar música...
Sí, yo solo quería decir a nuestra oyente que lo de la camiseta iba en serio.
Sí, sí.
Y que la tendrá aquí. Yo, eso, lo más fácil es que vengan 15 días, que estamos presentes de cuerpo y alma en la emisora, y se pasa por aquí y tendremos su talla S.
Negra.
Muy bien.
Y bueno, ya a relación de lo que digo la Clara, que a mí personalmente, no sé si parlo en el nom de tothom, que ens ha fet molta il·lusió.
I tant.
Però molta, molta, de veritat, eh? He vist el Carles que estava plorant i... No, ara de veritat, no, que ens ha fet il·lusió perquè això, hòstia, sembla que ens escolta algú.
Sí, perquè és un programa en directe, tot i que la gent la pot sentir enllaunat o en reemissions, però en directe pues, fa molta...
Molt guai, molt
guai. Molta il·lusió que et truquin. Y bueno, vamos ahora con...
¿Cancioncilla?
Sí, una canción más pronto de Yo Mokai Liberezzano y que es Yo Mokai Los Libertarios. Y vamos a dedicarla al Golfo de México porque es Cayún Acnabo. ¿Eh? Sería el muchacho Cayún,
vale.
De la parte de la Luisiana y todo
vale.
Eso. Y entonces, pues no sé, vamos a eso, a dedicárselo a... A ellos y a ellas,
y
¿no?
A ellas. La canción.
Y a ellas.
Pues a Chiwi. Chiwi, Kiwi.
A Chiwi.
Peña.
A todo, Dios.
De que for de mi atón, cae una clavo, esta es mi sede que for de mi atón. La tuta una con marchos mil, con su chi curvo de un chi, cae una clavo, esta es mi sede que for de mi atón. La que patrona si mi sole ga inve, ce la va yu. La que patrona si mi sole ga inve, ce la va yu. Se c'è se culo in chassa sì, che la che fatto la si mi sole che invece la vai u. Prevenno svia la faiet, revivi la si ti non cugno ma bella ore. Hai prova smi de nome charmi sì, se cade si libera scai ancora vola smi. Cai un attamo nesta smi se degli forte mi atom. Hey, cai un attamo esta smi se degli forte mi atom. Tal no con marzo sí, por su chi curvo un piuchi, hay una cabola esta si se deje por de mi ator. ¡Hey, hey! El venos mi alla fallet. Revivi la city non tu mio ma bella oretta. Hai prova smi, di non avvicciarmi sì. Se cade si libera, scai amparo vola smi. Cai una camo, nessa smi, se deghi forte mia. Cai una camo, nessa smi, se deghi forte mia. La tutta un notton marcio smi. Profugi, urbonti, unci. Cai una camo, nessa smi, se deghi forte mia. Cai una camo, nessa smi, se deghi forte mia. Oh yeah. Hay una clavo a estas miserias que por de mi atón.
La virrino y brunhara y belegans, qui el tío no. Viroin tiel, kiel infanetoi, plurigadas cruele senchesi. Sed al mi, sed al mi, blondulineto la vivo lumigas. Sed al mi, sed al mi, en miai pensoi que sentoi navigas. Lailo, lailo, lai, via blondulino, y lailo, lailo, lai, mi ancora ligas. Blondulino, lailo, lailo, lai, mi frenesigas. La virrino e ruggiara i superbans, al mi diru bon volu fin fine. Se diconas afferram pli blelan, ol harflamo muvi giantaine. Sed al mi, blondulinezzo la vivo lumiga. Sed al mi, sed al mi, sed al mi, en miña e penso in cae sento la viga son. Lailo, lailo, lai, diablo mulino, mil lailo, lailo, lai, mi ancora migas tu. Mil lailo, lailo, lai, diablo mulino, mil lailo, lailo, lai, lai, frenesiga son.
Bé, doncs ara aquí al programa us hem portat, com comentàvem al principi, una entrevista a una persona que viu a Cal Cases. Cal Cases és una cooperativa d'habitatge que està al Bages i bueno, ens ha explicat una miqueta com funcionaven i què és el que s'està coent allà. Si funcionen tots els pinganillos i etc. La Play Donald Play, Mr. Técnico,
Doncs estem aquí, la unitat mòbil de Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca. Hem anat al Bages a visitar una cooperativa d'habitatge que fa 3 anys que funciona. Tenim amb nosaltres la Ries, que ens explicarà una miqueta com funciona això, com va, de què va fer una cooperativa d'habitatge i si realment és possible o no. Bé, començarem preguntant-te una mica, sent tanta gent, perquè quanta gent sou ara aquí vivint?
Doncs ara mateix som 30, som 20 adults i 10 nens.
Sent tanta gent diferent, suposo que hi ha moltes inquietuds diferents per començar una cooperativa d'habitatge, però ens podries dir una mica quins són els motius que teniu tots en comú per tirar endavant una epopeia d'este tamaño?
Bé, totes les que estem aquí compartíem espai a l'Ateneu Rosa de Foc, que és un espai crític i de pensament, i bé, buscàvem alternatives al sistema establert, no? El que ens va portar a venir cap aquí va ser que allà a Barcelona estàvem reunint-nos gairebé cada dia, doncs, a través de la cooperativa de consum ecològic, a través de Xaingra, que és la xarxa d'intercanvi, a través de la Gàlia, que fèiem acció política al carrer. Doncs tot això veiem que un cop marxàvem a casa, cadascú tenia els seus problemes individuals de vivenda, el seu lloguer, la seva hipoteca, etc. Aleshores pensàvem que uns quants vam voler donar un pas més i buscar una manera comunitària de viure, no?
Dius que la majoria sou de Barcelona, no?
Doncs sí, fins ara gairebé tots vivíem al barri de Gràcia de Barcelona.
I com és que marxeu al Bages, de sobte? Per què no us heu plantejat de muntar una cooperativa a Barcelona, per exemple?
Va ser una de les accions que ens vam plantejar al principi, però també ens tirava molt sortir de Barcelona. Després vam estar gairebé 2 anys donant voltes per Catalunya buscant l'espai ideal que complís els requisits que teníem establert. No era fàcil trobar el model que buscàvem i finalment estem aquí, que tampoc no complia cap dels requisits que nosaltres pensàvem com irrenunciables, dèiem nosaltres, no?
Quins són aquests? Te'n recordes d'algun d'aquests requisits? O ens pots dir així algun que te'n recordis?
Sí, jo me'n recordo d'un molt divertit que sempre dic, que és que un nen de 3 anys pogués arribar en 20 minuts al poble caminant.
Cosa que no s'ha complert.
No tenim nens tan ràpids, no.
A quan esteu del poble més proper?
Doncs estem a 10 quilòmetres i, evidentment, anem en cotxe.
Alguns requisits que s'han complert?
Bé, doncs aquí podem tenir el nostre espai individual, familiar, i el nostre espai col·lectiu, i això s'ha complert. Cada família pot disposar d'un espai íntim de 30 a 40 metres quadrats. Amb això ajuda a poder viure en comunitat i poder respectar el teu espai individual i familiar, etc.
Molt bé. I no vau triar la forma d'una cooperativa d'habitatge, en lloc d'altres, com per exemple una de lloguer o una compra seca. Per què vau decidir triar per una cooperativa? Quins avantatges té?
La majoria de gent del grup al principi volia opció lloguer, no? Era com que t'arrelaves menys i et suposava menys compromís. La següent va ser quan ja vam trobar això i ara ens vam plantejar i vam estar mirant diferents models legals per poder comprar això sense que això impliqués que si una persona marxava del projecte, perillés el projecte sencer, no? Perquè el que sí que hem fet durant aquests anys abans, previs a venir aquí a Cases, ha sigut investigar sobre gent que ha viscut en comunitats, per què fallaven, per què... Aleshores, una de les coses era que moltes vegades compraven amb multipropietat, aleshores una persona marxava i venia a la seva part, amb la qual cosa doncs, el projecte trontollava, perquè ja entrava una persona que comprava aquella part que no tenia res a veure amb el projecte. Aleshores, a través de Sostre Cívic i a través de pues, una mica d'investigació, vam descobrir aquest model de cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, que no és ben bé com les cooperatives d'habitatge tenen la funció de comprar un terreny, edificar i després... cadascú es queda a la seva casa. En aquest cas, la cooperativa el que fa és cedir-te l'ús de l'habitatge. Aquest és l'objectiu de la cooperativa. Aleshores, vam trobar que era el model perfecte, perquè nosaltres, els que hi formem part, som socis d'aquesta cooperativa i el dia que marxem, doncs, no perilla el projecte, perquè no tenim propietat.
I pagueu una petita quota per ser socis, no? Imagina.
Paguem una entrada inicial... I després una quota bastant tova de lloguer.
Quins creus que són els passos a seguir per muntar una cooperativa des de zero?
Bé, més que una comparativa, jo diria, primer de tot, si vols formar una comunitat, un projecte d'aquest estil, el primer que has de fer és trobar gent afí amb qui que tingui ganes de, i forces de muntar un projecte com aquest, no? Després, a nivell legal, doncs, hi ha molta informació, nosaltres la podem col·lectivitzar. De fet, nosaltres el que volem també és que el nostre sigui un model que es pugui multiplicar, no? Que se'n puguin fer d'altres. I bé, en això els hi podríem donar informació. Després reunir-se, parlar de les inquietuds, dels models que es volen, que no es volen, i bé, també una mica això, reunir-se, buscar el lloc, buscar el lloc idoni per viure, i l'altra bé, és posar-te a conviure, que aleshores ja és la bomba, i és allà on descobreixes que la teoria potser de vegades no té res a veure amb la pràctica, però és molt enriquidor.
Abans has comentat el tema que havíeu consultat a Sostre Cívic, i hi ha altres entitats o altres grups, que llocs on adreçar-te per preguntar sobre cooperatives?
Bé, nosaltres ens va ajudar Sostre Cívic perquè ja estaven creant models i estaven molt informats a nivell legal, i després hi havia una associació de la Generalitat que es diu Aracop, que es dedicaven a assessorar gratuïtament a gent que volgués fer cooperatives. Clar que el que va ser és que per ells això era una novetat, perquè ells estan acostumats a cooperatives d'habitatge, cooperatives d'altre tipus de cooperatives, més tipus empresa, i no aquest. Aleshores, entre ells i nosaltres vam aprendre bastant en aquella època. Sí.
Molt bé. Abans comentaves que aquesta era la teoria, no? El tema de trobar-se tal, que una altra cosa és fer el pas i posar-se a viure junts. Quins són els principals problemes que us veu trobar a l'hora de trobar-vos tots aquí i estar vivint al camp, fora del vostre hàbitat, que fins aleshores havia sigut l'habitual? Quins són els principals problemes?
Primerament, un cop ja vam decidir venir cap aquí, moltes de nosaltres teníem les feines a Barcelona o al voltant de Barcelona. Per tant, era una mica plantejar-nos com trencar amb allò i venir cap aquí. A molts de nosaltres ens ha estat més fàcil venir cap aquí, doncs treballem en el món d'ensenyament, i aleshores quan hem pogut fer concurs de trasllats o a l'estiu quan hi ha canvi d'escola o institut, doncs ens hem mogut cap aquí. I altres, bueno, n'hi ha diferents opcions. N'hi ha els que baixen a Barcelona 3 dies a la setmana, hi ha gent que pot treballar per internet i diferents opcions. Hi ha molta gent que viu aquí ara està tenint fills, aleshores també tenen l'opció de tenir cura dels fills.
Molt bé. Perquè us heu plantejat en algun moment l'autogestió, és a dir, viure del que es pugui fer en aquesta casa, de l'hort, etc.
És un dels pilars del projecte, no? Que jo trobo que és una cosa a llarg termini, perquè ara mateix estem buscant com edificant o habilitant els espais individuals. L'any passat vam estar amb 8 dels espais i aquest any estem amb 4, els últims que ens queden per acabar d'habilitar. Hem abocat les energies en habilitar els espais familiars, íntims, i a partir d'ara, quan això ja estigui en peu, doncs ens podrem dedicar més amb el tema de l'hort, amb temes que ens facilitin l'autogestió. Fins ara teníem gallines, malauradament una guineu se'ls va menjar.
De tot s'aprèn, no?
De tot. Això de venir de Barcelona també, esto es un kit.
Molt bé. Has comentat abans que veníeu tots de l'Ateneu Rosa de Foc. Es pot compaginar la lluita en els moviments socials amb una vida que implica tant? Una vida que requereix que estiguis treballant l'hort, tenint cura dels animals, etc.
Bé, jo crec, com a mínim així ho visc, que viure d'aquesta manera per mi ja és la meva opció política. Per tant, viure d'aquesta manera és la meva militància en els moviments socials, no? És com ja completar. No, ara mateix doncs ja no tinc temps d'anar a assemblees, ja no tinc temps d'anar a reunions, d'altres coses que m'havia implicat, però visc coherentment amb aquelles idees que jo pensava, no? I això fa que sí, faci assemblees, perquè aquí cada 15 dies fem assemblees, però jo no estic tan implicada. Hi ha gent que segueix implicada en plataformes i bé, jo també podríem dir que a nivell educatiu sí que estic implicada. Que seguim tenint temps, es compagina.
Vale, i finalment, quins consells donaries a una persona que s'estigués ara mateix plantejant del que deies tu, de començar a buscar un grup d'afinitat per tirar endavant algun projecte de convivència col·lectiva?
Bé, que si té ganes i força, i doncs que està molt bé, que és tot un aprenentatge, i bé, jo he après de tot aquí, des de com conviure, des de com construir, una mica de tot. Jo animaria a tothom, crec que és un model bastant exportable, bastant generalitzable, doncs en els temps que corren ara mateix, no? Bé, jo sobretot animar-vos.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Reyes, i ens veiem per qualsevol lloc del món.
Vinga, fins ara, gràcies.
Hola, bona tarda, esteu a...
Què passa, troncos? Estan escuchant el Ràdio V de Vivienda, que gente me mola.
Vaja, al final no podrem sentir la cançó de Dissidència, eh? Està rolant, però s'escolta...
Bona esperada. De mentre podem donar informacions pràctiques,
vale,
no?
Sí.
El telèfon d'aquest programa,
ah,
si voleu trucar,
mira, sí,
és el 93-359-4900.
I
si
el mail, que és el que la
si
gent...
Si voleu escriure per enviar-nos pues, petissons de cançons, que tractem algun tema, que us convidem...
Ens no podeu sé, insultar...
Patades als collons...
El que vulgueu.
Spam, fins i tot.
Spam, sí, spam també, d'aquests de pastilles i coses així.
Viagra, no? Viagra. Enlarge your penis.
A Ràdio V de Vivienda
de programes.
Ràdio V de Vivienda @gmail.com trobareu els programes penjats
a radiovdevivienda.blogspot.com.
Sí.
I a radiobronca.info al podcast.
Sí. Recordeu que estem al 104.5 de la FM i en horari matinal al 96.6 de la FM.
Els dimarts, sí, els dijous i el divendres a la nit també.
Wow. Sí, per tant, si no estàs sentint això, si
és
no
perquè
estàs
no
sentint
vols
això en directe, és que és una reposició, etc.
Sí. Molt bé.
I a tot esto, pues aún nos queda tela de programa, perquè encara ens queda l'ojo al dato, ens queda una notícia més, i a nivell tècnic es veu que aquesta dissidència serà la propera vegada, no?
Sí, no sé.
Último intento.
No, és que no se sent.
No.
Per què no la busques por ahí en un altre puesto?
Eso, búscala en el internet.
En el internet, en el internet está todo,
¿eh? En el interinés.
Vale,
interinés.
Ya, no sé.
Interinés.
Interinés es cuando Don Juan se conecta y le dice...
Vale, pero con que soc home no puc fer dos coses a la vegada.
Ah.
Pues comentem l'última notícia que ens queda, que et sembla,
sí,
Artur.
No?
Sí,
anem fent.
Vinga.
Molt
vale.
Bé.
Doncs molt bé. Comento que està esperant que aquest proper curs ja es posi en camí... es posi en marxa el nou camí escolar de l'Escola Prosperitat, que és per nosaltres una bona notícia per lo que és el dret a la ciutat del que creiem que tots hauríem de gaudir, que és el dret bàsicament a gaudir de la ciutat, a que sigui una cosa més nostra, no? Lo del camí escolar és una proposta que es basa molt en unes idees d'un pedagog, Francesco Tonucci, que és un home que va escriure un llibre que es diu La ciutat dels nens, i va posar en marxa projectes d'aquests que semblaven impossibles, per exemple, a Buenos Aires. I bueno, doncs ara s'estan posant en marxa en alguns llocs d'aquí de Barcelona, i després de 5 anys de molta feina, perquè no tan sols és aconseguir que es facin les obres perquè aquests carrers siguin hàbils perquè els nens vagin sols a l'escola, sinó també una part de treball amb les famílies, amb els comerciants de la zona, perquè tothom, tota la comunitat s'ha d'implicar una mica en això, no? En fer del camí cap a l'escola un espai dels nens i per als nens. I, bueno,
I el llibre es diu...
La ciutat de los niños.
La ciutat de los niños de Tonucci, no?
Francesco Tonucci.
Ah, muy, muy bien, una buena recomendación.
Bueno, y es una de las pocas obras que hemos visto en los últimos años. en el que veiem obres que estan dirigides cap
a l'usufruct de la ciutat, del barri, de
sí.
I a més això, a coses, no sé, jo faria també una recomanació literària, que és El País del Miedo, de Isaac Rosa, precisament perquè tracta d'això, de temes de por. És una novella, però a la vegada és com un estudi sobre les pors i surt aquest tema, per exemple, del camí a l'escola, però bastant protagonistament, no, amb la novella aquesta. I trobo que són experiències i són així urbanes i urbanístiques que
sí,
que la idea donen suport, no? Perquè són molt bones idees.
La idea és que els nens vagin sols a l'escola, que no els portin els pares si estiguin tot el temps vigilats, perquè una mica es basa la teoria aquesta en que els nens com que no tenen res que compartir amb els altres, perquè tots veuen els mateixos programes a la televisió, sí. I tenen unes, doncs, que a lo millor que tinguin experiències seves pròpies, diferents els uns dels altres, i que puguin comentar i viure alguna cosa més que no simplement la allò, no? El dibuix animat aquest, la pel·lícula de l'Spiderman, sí. I bueno,
que socialitzin d'una manera pues més natural, no?
Sí.
Que no que lo urbà i lo natural no siguin coses contraposades.
Sí. Bueno, aquest era el dato, a veure si es posen en marxa ja. Són 5 anys de fins ara que s'està implementant, que s'està treballant en això. I bueno.
I ara
hem trobat la cançó, eh?
Hem trobat la cançó.
Com a mínim el nom és aquest. Si és una altra cançó ja no ho sé.
No, sí que és aquesta.
I es diu A ellos y ellas.
A todas ellos. A y ellas.
Y ellas.
Aquellos. Y eso. Ello. Olla.
Y las pellas.
Sonar
Bueno, avui és un dia una mica accidentat. Estava intentant posar una falca i no sortia. Bueno, pues res.
La pots fer en directe, si vols, la falca.
Que el piso y la pisa con el piso. ¿Qué tendrá que ver la vivienda con la, el sueldo con el asunto de la vivienda? O algo así, ¿no?
O sea, aquí un pequeño pocón.
Vale, doncs, curiós, això, perquè abans funcionava i ara no funciona. Anem al, amb el, el...
Ojo al dato.
Ojo al dato.
Tenim la sintonia preparada?
La sintonia la tenim aquí, lo que jo no sé. Hauria de sonar, saps, lo que vull dir?
Buscar a Interinés.
Interinés està tot.
És curiós, perquè ara no funciona això, abans funcionava.
I el pinganillo està connectat?
El pinganillo està connectat i està al seu puesto, en teoria. Joder, que idiota, tio. Em perdó, M'ho dic a mi. És el que té això, que quan fas formació professional, no? I no fas carrera i...
Doncs bé, bueno, presentem la secció Ojo al dato, aquella secció que parla de notícies que efectivament han aparegut a la premsa sèria. Endavant.
Parecidos razonables, España y Zimbabue.
Una eurodiputada indigna a Zapatero preguntando si a los británicos se les confiscarán casas costeras como en Zimbabue.
La representante del UKIP le dijo a Zapatero que teme que la situación en España sea similar a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen de Mugabe, por el riesgo de confiscación de casas de ciudadanos británicos en lugares como Andalucía. A lo que ZP contestó textualmente: no puedo asumir la comparación, no lo puedo admitir bajo ningún concepto, es inasumible, no lo acepto, lo rechazo drásticamente. Y podría haber seguido con la batería de sinónimos, que es muy erudito este hombre. Pero bueno, ahora me vienen que los guiris ingleses no sabían que África empezaba en los Pirineos. Anda ya.
Custodias compartidas.
Unos padres divorciados con custodia compartida tendrán que alternarse el domicilio.
Ambos lo aman por igual, dijo el juez sevillano al sentenciar que cada curso escolar la vivienda corresponderá a uno de los progenitores. No sabemos si se refería a los hijos o al piso, pero el caso es que ambas partes del ex matrimonio van a tener una mudanza anual. A ver quién puede más.
Autogestión sobre ruedas.
Skate Dream, pueblo skater ocupado.
Crear una comuna skater autogestionada va a dejar de ser un sueño, y es que un puñado de skaters de esos que no dejan dormir a las viejas han decidido exiliarse de las vicisitudes y de las ordenanzas cívicas de las ciudades y hacer lo que efectivamente les da la gana, es decir, patinar. Así pues, han skate ocupado un pueblaco de la provincia de Guadalajara y lo han rebautizado como Skate Dream. Lo están skate rehabilitando y hacen cursos de skate, campamentos de skate y eventos de skate de todo tipo. Según su skate web, en fin, skaters del mundo, ya tenéis Skate Paraíso.
Los que no pueden pagar el alquiler ni borrachos.
¿Pagar el alquiler vendiendo latas?
Pues sí, un avispado propietario dijo: si no puedes pagar el alquiler, vende latas. Y así fue como empezó la historia. Se ve que los dueños de pisos Patera de Ciutat Vella a Barcelona ofrecen una nueva modalidad de pago. Ellos suministran la bebida y al final de la jornada se quedan la recaudación. Se aseguran el cobro del alquiler y multiplican sus ingresos. Vaya, que si no fuera un flagrante caso de extorsión a personas sin recursos, sería un emprendimiento digno de Barcelona Activa, tú.
Cuando quieren, pueden.
El gobierno expropia por sorpresa decenas de casas y negocios en el Bojar.
¿Quién dijo que no se pueden expropiar casas? Pues resulta que en Cantabria sí se puede. Casi 80 vecinos de Igoyo y Bezana se enteran por casualidad de que demolerán sus propiedades para construir viviendas sociales y dos parques. Y es que a nadie del gobierno cántabro se acordó de ponerse en contacto con los afectados para explicarles la situación. Son peores que los ocupas, que entran en casa cuando vas a por pan. Estos te la derriban.
Botánica.
Beatriz Corredor. Los brotes verdes empiezan a tener una entidad esperanzadora para el ladrillo.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se ve cada vez más cerca del final del oscuro túnel por el que está atravesando la economía española en general y la vivienda en particular. Corredor ha hecho esta afirmación tras la firma de un convenio con la Generalitat de Cataluña y diferentes ayuntamientos catalanes para la rehabilitación de la vivienda y espacios públicos. Bea florece en su alegría, y es que ya creía que la dejarían plantada con sus verdes declaraciones.
Abriendo camino.
Tendrán que tirar su casa para dar paso a un vecino.
Una antigua servidumbre de paso atraviesa una casa en el lugar de Coiro, Galicia. Sus moradores están desesperados. El juzgado 2 de primera instancia de Betanzos les ordenó que devuelvan el terreno al estado original, es decir, que tiren su vivienda construida apenas hace 3 años. Y todo porque a un vecino, que tiene derecho de paso por dicha servidumbre según el dictamen judicial, no le sirve el que cimentaron por el lateral de la edificación. Un informe pericial estimó que tenían que pagar 18.000 euros el importe de la demolición de no llevarla a cabo. Yo antes dejaría pasar al maldito vecino por el pasillo de casa, abriéndole una ventana trasera y ¡santas Pascuas!
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Piu, piu!
Monster!
Agenda, el dia 19 de juliol, és a dir, demà, si esteu escoltant això en directe, hi ha un passi del documental Vivir la Utopia al carrer Tarragona número 17 de Vilaseca, organitzat per l'ACA de Reus.
Recordem que se celebra el dia 19 de juliol.
Molt bé.
Pels fets que van passar el 1936 en aquesta ciutat.
Ah, això mateix, l'alçament.
I hi ha una crida per omplir els balcons de rosos i negres.
Perquè recordem el fet.
Que va ser l'alçament de les tropes nacionals i el començament de la revolució social.
Però realment a Barcelona van vèncer els anarquistes.
Això mateix. Sí.
I Barcelona va ser anarquista durant...
2 mesos, així, 3 mesos.
El corto verano de l'anarquismo.
Ah, això mateix.
El dijous 22, l'Ivan Gordillo, del Seminari Crític Taifa, presenta a la Sirga, al carrer Tordera, número 34, a les 19:30, el llibre La crisis en el Estado español, el rescate de los poderosos. El proper dissabte, dia 24 de juliol, a les 21:30, és a dir, a les 9:30 de la nit, hi ha una festa cubana al Poble Nou, organitzada per l'Ateneu Popular d'Octubre. Podeu trobar més informació a poblenou.org. I el dia, dijous 29 de juliol, a les 22:00, a dia a les 10 de la nit, concert de Carrozo Brasil Greencore amb Crani Sèptic Brutal Project a la Jungla, carrer Arc de Sant Martí, número 98.
Bé, i fins aquí les recomanacions per aquestes pròximes setmanes. I recordeu que el programa torna d'aquí 15 dies.
D'aquí 14, per ser més punyeterament exactos.
Punyeterament exactos.
Que crec que serà el dia 1 d'agost, no? Perquè si 29 és un dijous, 30-31, pues a l'1.
I que nosaltres no fem vacances, estarem aquí al peu del micro per informar-te i desinformar-te del que vagi passant per aquí, per la ciutat.
No foteu que em deixareu un altre any sense vacances?
No, aquest any no hi ha vacances. La crisi. Ni paga extras ni vacances.
El contracte deia que...
Ho diu el conveni.
No ho ve de vacances.
Vete de vaga!
Aquests anarquistes. Bueno, per cert...
Sí, per cert.
Per cert, si ja marxem, ja pirem, ja escaquegem, ja toquem el 2, ja escampem la boira...
Toquem el pirandó.
Tanquem el programa d'avui d'una manera especial.
Voldríem, en comptes de tancar amb los Manolos, pues farem un homenatge a tota aquesta pleia de guiris i Erasmus i Erasmuses i de més que ens visiten i que
Escaramuses.
I que gaudeixen de la ciutat del Gaudeix.
I que ens alegren amb la seva presència.
I sí. O sigui, ens alegren
tant... el preu del pis.
Llavors, sí, ens alegren, però ara ho has dit. El preu del pis, el preu de l'habitació i el preu de...
El transport públic,
etc.
Ei, que els turistes no tenen la culpa, eh?
I, pobrets, no tenen la culpa, però déu-n'hi-do. Bueno, pues els hi dediquem una versió de los famosísimos oasis, però en versión Lola y lo tronchera.
Molt bé.
Molt bé.
Que si no l'heu sentida, pues igual us fa gràcia. Jo recordo les cares que posaven alguns guiris quan sentien això...
Los objetos del delicto.
Sí. Es... sí.
No, no, casi.
Se trata, si lo queréis buscar por internet, se trata del Wonderwall de Los Sobraos.
Los Sobraos.
Sin D.
Pues bueno, res, ja marxem. Jo volia agrair la presència virtual de la Reyes, que ens ha parlat de Calcases en el programa.
Perfecte.
I la a la nostra oient desconeguda. Per tothom.
I oculta.
I oculta, que a veure si ve a buscar la samarreta. Una cosa.
Igual li portem per correu.
No val que vingui qualsevol dels nostres milions d'oients i que digui que era l'oient desconeguda.
Amb l'excusa...
No, perquè...
Tenim la veu gravada i la comprovarem.
Sí, posarem el micro i a comparar veus.
És veritat.
Tenim la talla, o sigui que no...
Espero no haver donat una mala idea. L'he cagat?
No, perquè no has dit l'adreça.
Bueno, pues dedicated to... Ah, i us recordeu ahir? Us recordeu ahir? No ho hem comentat.
Oh my god.
I és una notícia fresca.
Te'n recordes de tu?
Te'n recordes d'ahir, anoche? Anoche mismo.
Bueno, no ens expliqueu les batalletes d'anoche.
Vam estar a les festes del Raval.
Exactament.
Ah, és veritat.
I vam aconseguir vendre...
Deu samarretes. La friolera de deu samarretes.
La friolera de
deu. Estarem en liquidació a les properes festes alternatives dels barris de Barcelona.
Recorda que la pots comprar o pots trucar al programa. Són les dues opcions per...
A qualsevol cantonada, a qualsevol lavau mòbil, allà estarem.
Però és que m'hem recordat, perquè, clar, perquè tota aquesta gent, diguéssim, de pas i turistes, preguntaven què volia dir el lema aquest de... Sí, you won't have a home on your fucking life.
La propera en anglès, no? Ja directament.
No ho sé, jo.
Hay que adaptarse a los tiempos.
Bueno, doncs jo vull, jo vull enviar un petó a la meva mare.
També. I
de tot el programa.
De tot el programa.
I bueno, i també és això.
Molt bé, doncs, bueno, doncs, adéu. Ja ens veiem d'aquí 15 dies, no?
Acabem sobraus.
Molt bé. Molt bé. Salut i birra fria.
Adéu, si sona.
Salut.
Adéu.
Can't be the day that I got a power back to you. By now, the sad song hungry and last body got it too. I don't believe that anybody feels so way at you. About you now. Back be the weather, sound the speed of the fire, many had a sound. I showed you better love before, but the chicken and we beat it out. Yeah.